Mediodía.
COPE Menorca.
Estar informado.
1:08, obrim el nostre particular Mediodia COPE Menorca i avui amb un nou espai que inaugurem, un nou espai de col·loqui que durem a terme cada divendres amb diferents protagonistes de sa vida menorquina. Avui hem volgut convidar a Cristina Gómez, que fins fa poc estava en el Parlament, i en Gavi Aznar. La Cristina és professional de sa pocosia i en Gavi Aznar és professional immobiliari amb molt d'anys a la seva esquena, però ara també darrerament s'ha incorporat dins el sector nàutic. Moltes gràcies a tots dos per venir fins a COPE Menorca i obrir aquest espai de debat amb nosaltres dins els propers 20 minutets. Endavant.
Hola, bon dia.
Cristina, gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. La Cristina, que fins fa poc era en el Parlament i ara pues, ja viu una altra vida un poc més diferent.
Sí, però, bueno, en realitat la meva vida.
La teva vida d'abogada.
Clar, perquè en realitat la política ha estat un parèntesi que ha estat prou llarg, han estat 10 anys, però clar, una de sabre entrar i sobretot sortir.
Clar que sí. I també tenim amb nosaltres avui en Gavi Aznar, que és empresari immobiliari des de fa anys i ara també es dedica en el sector nàutic. Molt bones, Gavi.
Sí, al final, quan tu n'és empresari, és empresari. És que ja tant dona del que facis, no? La qüestió sempre és tenir iniciativa, tenir empenta i tenir inquietud per fer coses diferents i a vegades adaptar-te a les circumstàncies. O sigui,
clar que sí.
Els sectors a vegades funcionen d'una manera que no te donen espai i has de cercar una altra banda on poder desenvolupar la teva feina, el teu futur, diguem, no? T'has de renovar.
És com un ventall, en Gavi, és com un ventall.
No, però
té diversos frentes oberts.
Però té molt de sentit, perquè si pensem en la construcció i que vivim en unes illes finites, el territori s'acaba, però la mà no se l'acabarà.
No,
vull
això
dir que tens negoci
cert
a tot el món.
Això és cert.
No te l'acabaràs a la
això
mà.
Sí.
No, però el que sí que és cert, que tenim un territori que és finit, i jo sempre he dit que a Menorca tenim uns recursos limitats, els problemes que ens emprem molt malament. O sigui, crec jo...
Ja comença a obrir debat per aquí.
Des del 2003, amb el primer PTI, no xicam cap, eh? La cagam una darrere l'altra, sincerament.
Bueno, en tot cas, gràcies per venir a tots dos. M'ha fet molta il·lusió recuperar vos com a col·laboradors, perquè ja van tenir una altra etapa, una altra emissora, i ara pues, debatrem aquí una vegada per mes, almenys, amb aquest temps de ràdio, i bueno, pues, l'ho dit, me fa molta il·lusió. Amb tema damunt sa taula avui que us pos, i és aquest nou decret llei que està preparant el govern de les Illes Balears per legalitzar segons quines construccions en sòl rústic. I això en cés ja fa uns mesos un gran debat a la societat balear en general. Pues res, es plat calent damunt sa taula. Tenim aquí dues visions, i començam. Qui vol començar? Vinga. Gavi?
No, a veure, jo m'he llegit el decret, perquè a veure, en Ignasi és tan amable de que es de matí mateix, quan tenim que fer la tertúlia a primera hora, m'ho envia i ja t'espavilaràs. Però sí, bueno, he llegit la notícia sobre el decret de mesures d'agilització, de tot el que és el tema de les tramitacions. Hi ha coses que tenen molt de sentit. Jo he estat promotor, he fet promocions de vivendes i és... Per exemple, el tema de la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació, doncs era un tràmit que era duplicat, perquè a veure, quan fas el final d'obra de primera ocupació en l'Ajuntament, ja se suposa que estàs complint les normatives d'habitabilitat que el Consell Insular després te donarà en la cèdula. O sigui, és una duplicitat. L'única diferència que potser la cèdula d'habitabilitat s'especifica el nombre de persones que poden habitar aquella casa i el final d'obra d'Ajuntament no. Vale, doncs s'afegeix aquest dato i evites un tràmit. Que pot agilitzar la construcció de vivenda? No. O sigui, el problema de la vivenda no és agilització dels tràmits. Sí que hi ha el fre de que tot el que és la tramitació municipal de lo que és les llicències d'obres i els projectes tarden una eternitat, que no està justificada, que es poden externalitzar els serveis tècnics municipals per poder agilitzar la concessió de llicències, me sembla molt bé, sempre que hi hagi un control i no sigui jo un desgavell, que es donin llicències com a xurros sense control efectiu, o sigui, evidentment que s'ha de controlar, i després legalització. A veure, sincerament, si hi ha edificacions que estan construïdes, que tenen una prescripció del delicte urbanístic, que podem discutir si hauria o no de prescriure, però si legalment ara s'estableix que un delicte urbanístic en 8 anys prescriu en sol rústic, doncs si ha prescrit no ho puc tirar baix, almenys que pagui impostos. Ara, de qui ets la culpa? Doncs de que el control municipal de la infracció urbanística no ha estat a l'alçada de la situació de per part d'alguns, d'abús, de construcció amb sol rústic sense llicències municipals. O sigui, jo ho veig així.
Cristina, endavant.
Bueno, està bé perquè en Gavi ha xerrat de dos temes del decret aquest, que ja està en marxa, a més, i el tema de les declaracions responsables. A més, ha estat, fins a on jo sé, un absolut fracàs, perquè els propis arquitectes i els propis constructors no s'atreveixen a tirar endavant obres amb aquella incertidumbre de que si alguna cosa està mal feta, quan se sàpiga que està mal feta, l'obra està acabada i feta. M'explic? És a dir, la incertesa de que tu comences a invertir doblers en una obra, que tu saps que la pots començar perquè tens una declaració responsable, però que si un dia te demanen comptes i allò es fa una pentinada del projecte i de tot, i hi ha alguna cosa que no està com toca, l'obra està feta. Llavors no s'estan atrevint. I per lo que jo sé, això ha estat un absolut fracàs. Ho deixo allà, si voleu ho comprovar a mi un altre dia, ho confirmem, bueno, jo... però té tot el sentit del món. Això és el primer tema que ha tocat en Gavi. I el segon és el tema de la regularització. Bueno, mireu, d'entrada, conceptualment, jo he de dir que estem en contra de premiar en els infractors. Perquè això del tema immobiliari no és qualsevol cosa, és que tindran un pelotazo. Vosaltres no cal que jo ho digui, és a dir, el gran business ara mateix a Menorca i a grans ciutats és el tema immobiliari. És a dir, li estem dient a la gent que va incomplir, que regularitzarà, vale, que li donaran, li batiaran aquesta propietat, i a més no s'ha posat cap tipus de límit en el negoci que faran. Perquè quin és el negoci? Te regularitzes i fas una venda, que sabem que això val un pastizal avui en dia, i al costat tens en Esbasí, que va complir sa llei, que no va fer més que el que podia fer, que tal vegada era una casa de aperos per posar ses eines i el motocultor, i de repent veu com Esbasí del costat, que va infringir sa llei, es munta el negoci de sa seva vida. Llavors, conceptualment estem en contra. Com que és un tema que ja va passar pel Parlament i me'l conec, vos diré quin tipus de propostes vam fer nosaltres si mos havíem de menjar això que no mos agradaven. N'hi havia dues, claríssimes, que hi hagués un límit a sa venda per evitar els pelotazos, perquè estàs premiant a l'infractor i, a més, li toca sa grossa de Nadal, el premi gordo de la loteria. Jo vaig proposar concretament que si feien una venda, vale, que sa venda estés limitada, i que si algú se li acudia vendre per damunt d'un preu taxat màxim i que no fos especulatiu, que l'administració tindria un dret de recompra per aquell preu màxim. Clar, ningú va donar suport, perquè resulta que tenim un govern que el que fa és afavorir pelotazos, ¿vale? I això s'ha de dir claríssimament. I després està el tema del lloguer turístic. Diuen que no serà possible el lloguer turístic. Bueno, no és possible, perquè el lloguer turístic ha d'haver passat uns anys, en qualsevol cas sempre, perquè, no sé si ho sabíeu, però el lloguer turístic a Balears és accessori de l'ús residencial, és un ús secundari. Primer és de tenir l'ús d'habitatge i després ve l'ús turístic. Clar, aquests habitatges...
Sí.
Com que eren il·legals, han d'estar 5 anys amb un ús residencial oficial. I és a partir d'allà que tindran lloguer turístic. Per això, quan Antoni Costa es consell diu no hi haurà lloguer turístic, no n'hi haurà, perquè han de passar el període que li toca passar qualsevol habitatge per fer lloguer turístic. Però està clar que d'aquí 5 anys faran lloguer turístic. Per tant, pelotazo sobre pelotazo.
Bé, a la llei, com ja he llegit el decret, especifica que no serà ús turístic. Ara, entenc que, evidentment, que la normativa turística ja diu que les zones on es pot fer ús turístic han de passar 5 anys d'ús residencial antes de que es pugui passar. Ara, jo no he llegit un món on digui que una vegada passats aquests 5 anys, o que aquests 5 anys és condició perquè no puguin tenir llicència turística, sinó que diu que no tindran taxativament llicència turística o possibilitat d'ús turístic. Com està establert això o com després resultarà, no ho sabem. Perquè, a veure, evidentment, sempre hi ha lletra petita i sempre hi ha interpretacions de les normes, que, per desgràcia, mos hi trobem moltes vegades. En el que deies de la declaració responsable, doncs, a veure, jo he fet algunes obres amb declaració responsable, evidentment has de ser responsable, que el que estàs fent saps que compleix en la normativa, que també sabem que encara així tot te la jugues, perquè tu coneixeràs molt bé la normativa, però a vegades la normativa és interpretable i també tens coses que tu consideres que en la teva responsabilitat vas donar fe de que allò estava bé i que els tècnics, el millor que t'estaven a tu suportant, que pots fer una declaració responsable de segons quines coses, o segons quin tipus de feines, evidentment, has de mantenir no només el constructor, sinó un aparellador o un arquitecte. I ells no es banyaran a escul, o sigui, no es poden jugar a seu prestigi com a arquitectes. Si n'hi ha que no se la juguen, vale, entenc de que amb alguns elements, per exemple, estructurals o algun tipus d'obres, no se la vulguin jugar, me sembla lògic. Però en segons quines feines, en moltes feines, la declaració responsable ha servit molt i molt positivament perquè moltes petites coses que necessitaven passar per un tràmit municipal no necessiten aquella tramitació. Coses que són molt senzilles i molt simples. Jo entenc que el punt aquest d'obres no menors, sinó tirant a majors, hi hagi aquest risc que els tècnics no se la juguin. Però per lo demés han servit perquè molta gent tingui facilitat a fer unes reparacions molt necessàries, quartos de bany, a vegades coses que són simples, uh-huh, i comunitats de veïns també, i d'una manera que, a més, és més econòmica, més ràpida, i ha donat empleu en el sector de construcció, que, evidentment, també té un gran candidat de gent que viu d'aquestes petites reformes.
Uh-huh. Sí, Cristina. Sí. Bueno, jo estic d'acord, és a dir, una declaració responsable per una obra menor me sembla fantàstic, és que, bueno, jo mateixa l'he tramitada des de sofada que meva. Uh-huh. El tema és que, bueno, un poc amb aquest context d'habitatge, no?, que dèiem abans, clar, no faràs blocs de pisos amb declaracions responsables, no, ni siquiera es faràs habitatges unifamiliars, no faràs cap tipus d'habitatge.
Ni faràs una modificació estructural.
No, vam, efectivament. Vull dir que en realitat hem de saber de què xerram. Mm. Efectivament, estic d'acord per descongestionar.
Us veig molt d'acord avui.
Oh, estic preocupat. S'ha tornat
esquerres. Això és difícil.
No, però bueno, que sí, és a dir, les declaracions serveixen per ses micros, no?, però no per lo gros. I bueno, jo el que també voldria afegir, és a dir, el tema del lloguer turístic. Primer vos provocaré d'aquí 5 anys, si no hi ha lloguer turístic en habitatges aquests, anarem a dinar i jo convidaré, perquè estic
vol
segura...
Vol dir que d'aquí de 5 anys mos tornarem a trobar,
claro,
no? De
claro, claro, perquè estic segura, sobretot si guanya...
Sí, 6 anys, ara.
Escolta, si guanya el PP, és a dir, jo espero que no passi, però si continua el PP d'aquí 5 anys, o Vox, o qui sigui, veureu com sí que hi haurà lloguer turístic oficial. Però és que de lo que no tinc dubte és de que hi haurà lloguer turístic il·legal. Mm. Que no hi ha manera, no hi ha manera d'aquesta perversió. Això sí que fa mal en els habitatges, val?
En tot cas, penseu que aquesta és la manera per aclarir un poc el tema d'habitatge a les Illes Balears?
No, res.
No, el problema d'habitatge de les Balears, en primer puesto, almenys a Menorca, és un tema de densitats i és un tema de concentració de l'oferta amb espais molt petits, amb molt poca opció de crear vivenda. O sigui, hi ha conflictes que jo considero que són importants des del 2003, o sigui, la turistificació de les ciutats, que nosaltres estem en contra amb el tema d'Airbnb i el turisme, i això, estic d'acord, que la ciutat és per viure a la població. Uh-huh. El que passa és que les ciutats s'han convertit en urbanitzacions no de lloguer turístic, sinó de persones que tenen segones residències en cas urbà, perquè nosaltres ens hem ficat allà, perquè no els hi van donar altra opció. Van prohibir el 2003 pràcticament construir res que no fos dins els cascos urbans. I ara ens estranyem que els estrangers comprin els cascos urbans, que no tenen res més on comprar. Si volen fer una inversió a Menorca, els darrers 22 anys, si una persona volgut comprar una vivenda a Menorca i no volia gastar més de 250.000 euros, només podia comprar un pis.
Cristina?
Sí, bueno, jo com que crec que hem de defensar l'habitatge com un bé de primera necessitat. Només quan les primeres necessitats estan cobertes podem acceptar que se comprin segones residències. Ara mateix és un malbaratament de residencial perquè aquesta gent ve, compra i empra sa casa o s'habitatge un mes en s'any. A Balears hi ha 105.000 habitatges buits. Alguns d'ells derivats al lloguer turístic o a segona residència de gent de fora que té molta pasta i això provoca que puguin comprar el que nosaltres no podem comprar i això ha provocat provocat un col·lapse i mai havíem vist a Balears. Jo, clar, després d'estar 2 anys en el Parlament, clar, he tingut una visió de Mallorca, d'Eivissa, catalogada des d'aquí, no tenim tan evident. Hosti, a Mallorca i a Eivissa hi ha barriades de barraques, caravanes i xaboles. Jo he quedat
ja,
al·lucinada.
No és el que volem. Aquí estem tinguent un problema, de que hi ha molta gent que ve a fer feina i que està visquent autocaravanes, i ara estem solucionant el problema matant mosques a canonades. O sigui, ara el problema és que han de prohibir l'aparcament a les autocaravanes, que això és bastant il·legal, perquè és un vehicle. Ara, el problema no és que hi hagi autocaravanes, el problema és que aquesta necessitat de la gent de viure una caravana, perquè no té a on pot llogar un apartament de vora de restaurant o de hotel on fa feina. Perquè els pocs que hi havia, evidentment, s'ha menut, a la gent que tenia més poder adquisitiu, que no són ricachones. A vegades hi ha gent que són famílies treballadores que tenen un apartamentet a Vinibeca que els va costar 200.000 pessetes. No són gent especuladora.
De cada vegada és menys,
vale,
això,
però
la
majoria de persones que tenen una segona residència a Menorca són com els menorquins que en teníem antes una a Vinibeca, que vivíem a Sant Lluís. Són gent treballadora
que
i gent,
romandre,
que,
però...
gent que ha fet l'esforç de la seva vida per poder tenir l'oportunitat de tenir una vivenda de vora de la mà. Me sembla perfecte per a ells. Ara, si tots aquests els hi prohibeixes tenir una vivenda fora de la mà i els hi dius només pots comprar dins el poble de Mercadal, dins el poble de Ciutadella, dins el poble de Mó, què passa?
No.
Que no hi ha oferta per la demanda local, jo... perquè l'has desplaçada tu. La gentrificació... l'hem provocat a nosaltres.
Jo el que penso també, és a dir, nosaltres també pensam, la veritat és que hi ha una opció política que no s'atreveix a dir diu una cosa i fa una altra, que és el Partit Popular. Nosaltres estem a favor des de l'esquerra, i jo concretament des de Podem, des de creixement turístic. Pensam que s'ha de decreixer turísticament, perquè quan més creixes, que a més això és una obvietat que em sembla increïble que no la puguin reconèixer, cada vegada que tu creixes en nombre de turistes, necessites més mà d'obra per donar servei a aquests turistes. Llavors, ha arribat un moment en què ja no pots allotjar a la mà d'obra que necessites, perquè resulta que els barris aquests de barraques o de caravanistes és gent que fa feina. És a dir, el sensellerisme, gent que viu a carrer, ja no és un tema marginal de gent que ha tingut un problema. No, són treballadors i treballadores.
Però el problema, Cristina, és que no és només per aquesta gent que ve a fer feina. És que ara mateix no tenim capacitat per donar vivenda en els serveis bàsics, com pot ser metges, professors, policies, guàrdies civils...
I què faries? Anem a veure.
Què faria jo?
Com
fàcil.
No, me refereix. Com és possible que arribem en aquest col·lapse de manca d'habitatge i a la vegada hi hagi 105.000 habitatges buits i que siguem incapaços o siguin incapaços de fer... Tu te'n recordes del programa de lloguer ètic?
Sí.
El meu programa de lloguer ètic va començar a caminar.
Va tenir gaire èxit, ens agraeu.
Sí, 25 habitatges a Mó és més que el que ha aconseguit el govern balear per totes les illes.
Mira, sincerament, jo sé d'un cas d'un lloguer ètic
promogut
a través de l'oficina teva
que
va acabar amb un desausi i amb una desgràcia tremenda per ser propietària del pis que li va costar un cristo i li van deixar destrossat. O sigui, ètic. S'inquilino no ho era.
Bueno, problema era ètic.
El problema era ètic, però s'inquilino no ho era.
Bueno,
va acabar malament.
Devia estar cobert amb una assegurança, que és el que no tenia
previst. No va solucionar les quantitats de desperfectes que va causar. Jo entenc que molta gent li faci pànic llogar a una vivenda, ho entenc. Jo som agent immobiliari, fa feina molt anys d'agent immobiliari, i, evidentment, jo entenc i m'he trobat en situacions que jo he tingut que anar al jutjat a declarar. I no és agradable per ningú. Però hi ha gent que té molta jeta i paguen justos per pecadors. Ara, que a Menorca o a Balears, que dius hi ha 105.000 habitatges buits, molt bé, estan buits? No, estan infrautilitzats. Per què? Perquè els utilitzen un mes a l'any. I els mesos de l'any que no s'utilitzen, potser els empren el mateix propietari, doncs el comparteix, que no és un turista il·legal, amb el sogre, amb el cunyat...
Estan buits.
No són... Hi ha molta gent...
Està comprovat que està buit per els consums, això se fa...
D'acord, però tots estem en contra de que paguem dins la ciutat, això també me molesta, veure dins el poble que trolleis. O sigui, jo sé que hi ha hotels d'interior, hotels de ciutat, em sembla fantàstic, perquè hi ha molts edificis antics, grans, enormes, que per les normatives municipals de densitat no es permeten dividir, que és l'única sortida que tenien, que poguessin tenir un nus, era un hotel. O sigui, fins aquí no m'importa que hi hagi troles dins la ciutat. És una llàstima que aquells edificis no s'hagin pogut adaptar a vivendes a la necessitat de la població.
Amb això estic d'acord amb en Gavi, que quedi clar.
Jo estic preocupat,
Avui estàs molt d'acord.
Estic super d'acord amb ell.
Però, però els trolleys, quan són trolleys que van de l'aeroport a sa casa d'escunyat, d'escosí, d'esconco, de no sé què... A veure, si aquest senyor hagués tingut l'opció de comprar un apartamentet o una propietat per el mateix valor a una zona que no fos urbana, no tindria mal millor tant de conflicte de segones residències en casc urbà. I les segones residències són en casc urbà perquè ens hi hem ficades nosaltres, però amb un PTI pèssim.
No, però tu pots comprar una segona residència a sa no corona
pots
de
comprar,
costa?
No, pots, no n'hi ha de producte a costa.
Bueno, ara mateix, que no te'l puguis ara, pagar,
ara
però
mateix,
que n'hi ha,
no,
sí
no,
que
no, pagar no. El problema és que ara mateix a Menorca no hi ha producte. Les agències immobiliàries es varen per tenir una coseta per vendre perquè no hi ha res per vendre. No hi ha producte. I el que poc hi ha és caríssim. El problema és que a les zones urbanes, a les zones de platja, només pots construir xalès d'un milió d'euros.
Ara vos animau com un
darrer,
demà.
Venga, darrer, Cristina. Abans d'acabar, com que xerrava de sa jeta dels llogaters, vull que m'expliqui si li sembla jeta com propietari cobri 600 euros per habitació.
No.
Vale, gràcies.
Jo, seguim. Cristina Gómez, mil gràcies per venir fins a COPE a obrir aquest col·loqui. Gavi Aznar, mil
serà,
gràcies.
Serà divertit, es va.
Serà divertit. Seguirem el proper mes.
Clar que sí. Molt
aguantes,
bé.
Ja veurem. Eh?
Vinga.
Gràcies.
Adéu.
I nosaltres seguim amb més Mediodia COPE i acte seguit, Esmirall de l'Església. Fins ara, bon cap de setmana.
Doctor Josep Rebordosa, especialista en psiquiatría por la Escuela Profesional del Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad Central de Barcelona. Les atenderá en su consulta de MAO, en la calle San Fernando 20. Cita previa a través del teléfono 971-35-6869. 971-35-6869. Doctor Josep Rebordosa, especialista en psiquiatría, calle San Fernando 20 de MAO. Su salud mental en buenas manos, con atención personalizada y profesional.
Me han dicho que los sofás, los colchones y las butacas de hipermueble son de relax total. Oye, tío, ¿dónde compraste tú estos?
Pues en Hipermueble, tío, ¿dónde va a ser? ¿Dónde están los mejores colchones y los mejores sofás es para el relax? Te vas ahí a Hipermueble y te compras uno y te lo envían encima gratis a tu casa y te relajas ahí y me dejas ya.
En Hipermueble.
Arriba una nova edició de la Fira d'Artesania i Agroalimentària de Ferreries. Des 3 al 5 d'octubre, Ferreria s'omplirà de la nostra artesania més local. Ceràmica, araver, caver, brocanters, joies i una gran varietat gastronòmica. Visita la nostra Fira Artesana i participa de les activitats que s'ofereixen. Tallers, conferències, demostracions... El proper cap de setmana t'esperam. Places de pàrquing a la zona esportiva. Visita Ferreries i viu l'artesania. Organitza Ajuntament de Ferreries i col·labora Consell Insular de Menorca.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.